Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:45 del vespre al 10 del Barça. El Déu del Barça. La Xina ètnica amb el Club Més Amics. Del 5 al 18 d'agost et portem a conèixer a la Xina més remota, la capital de Yunnan, Kunming, i el seu bosc de pedra, els carrers i cases de Tuanshan, les ciutats antigues de Jianshu i Lijian, les terrasses d'arròs de Yuanyang, el congost del Salt del Tigre i moltes meravelles més. Del 5 al 18 de maig, les minories ètniques de la Xina més remota amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Esteu a nit. L'ACB, el mercat de la Lliga Endesa, sembla que s'activa a poc. Johannes Weidmann abandona el Baskonia, Gustavo Ayón marxa del Madrid, Seibutis renova amb el Saragossa, també ho ha fet Àlex Barrera a Burgos, i Ellenga al Montequit Fuenlabrada, Jeremy Senglin a terra al Morabanc Andorra, Rafa Martínez a prop de signar amb el Bilbao Basket, Fotis Katsikaris s'ha convertit en el nou entrenador de l'Herbalife Gran Canària. I a Can Barça, una de les millors notícies té a Thomas Hurtel com a protagonista. El francès, el millor, si no un dels millors jugadors aquest curs, acabava contracte aquest 30 de juny i malgrat veure'l més fora que dins, tot sembla indicar que seguirà vestint de blaugrana. Pendents dels moviments que es donaven i es donen i es seguiran donant al mercat i a l'espera d'una resposta afirmativa de Costas Lucas, que finalment no s'ha donat. El Barça-Lassa no ha perdut més temps a l'hora de posar fil a l'agulla per tancar la renovació del base francès. Segons apunten diferents fonts, Hurtel renovarà dues temporades més, una tercera opcional a raó d'11 milions d'euros bruts, uns 5 milions nets. D'aquesta manera, Hurtel i Kevin Pangos, aquest amb un any més de contracte, seguiran sent la parella de bases del Barça de la propera temporada. Un Barça 2019-2020 que aspira a cotes molt més altes, tan altes com els 2,20 de Walter Tavares, el de Cap Verd, autèntic malson pels rivals. L'ha patit el Barça a la final de la Lliga Endesa, ha renovat amb el Real Madrid, ni més ni menys que fins 2024. El Barça haurà de seguir buscant un antídot pel gegant blanc. Comencem aquí la graduació del Bàsquet al Dia d'avui dijous 27 de juny 2019 amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs amb les seves virtuts, també amb els seus defectes, Hurtel ha demostrat ser potser el jugador amb més talent de l'actual plantilla del Barça-Lassa, i el cert és que s'ha marcat un tram final de temporada espectacular. La seva mitjana en aquest curs ha estat de 11,6 punts, 5,7 assistències, 14 de valoració. De fet, malgrat arribar tocat físicament a la final de la Lliga Endesa, el francès en cap moment es va voler esborrar del partit i així li ho agraïa Pesic a la sala de premsa.
Último partido con Thomas Cartel, que tenía problemas con tendón, que tenía problemas, fue muy antes del partido, como siempre él quería jugar, en todo caso él quería ganar, él ha mostrado grande actitud para ayudar al equipo, pero él no fue en buena física, él tenía problemas con su rodilla y falta poco, especialmente en un momento donde se necesita un jugador, un talento como es Thomas.
Doncs a l'espera que es faci oficial, és sens dubte una de les millors notícies pel Barça de la propera temporada. També és cert que al llarg d'aquest curs s'ha dit i s'ha escrit molt sobre la relació entre el base francès i el propi Pesic, però el tècnic serbi en l'última roda de premsa de la temporada tancava files.
Una temporada, com he dit, larga, no ningún problema entre de grupo, un grupo que quiere ganar, un grupo que quiere mejorar cada uno.
I ara al Bàsquet al Dia volem saber si aquest Barça-Lassa, com diu Pesic, té futur.
El equipo tiene futuro, tiene mentalidad de ganar y yo pienso que aquí no se acaba, quieren ganar y esto es importante para el club y para los jugadores.
Periodista de la Liga TV, Xavi Oltra. Hola, Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Abans de preguntar-te pel Barça del futur, 2019-2020, no sé amb què et quedes, què destaques, què t'ha semblat el Barça 2018-2019?
Doncs m'ha semblat, per mi, la meva opinió, òbviament hi ha una milloria del que veníem, però a mi, generalista, per mi la temporada és dolenta. La temporada és dolenta perquè el Barça no ha guanyat a la Lliga CB i no ha arribat a la Final Four, que crec que són els objectius que ha de tenir i té el Barça, si no estaríem parlant d'un altre club. Dit això, evidentment, després del que venim a darrere de les últimes dues temporades anteriors, doncs clar que és un salt qualitatiu, però és que les dues temporades anteriors era un absolut desastre, era inconcebible i no permissible. O sigui, estem parlant de dos anys que són els pitjors de la història del Barça. És que allò no és ni bo ni dolent, allò és una dimensió que mai hauria d'haver entrat al Futbol Club Barcelona.
Una dimensió desconeguda, la del Barça de les anteriors temporades. Sí que és cert que aquest Barça millora, però encara a Xavi li queda molt per millorar, no?
Sí, jo per això dic que és dolenta. O sigui, si m'he de preguntar, clar, tothom vol veure el got mig buit, és dolenta. La temporada és dolenta perquè el Futbol Club Barcelona no arriba a la Final Four i no guanya la Lliga CB, per mi és dolenta. Dir el contrari, no estem parlant del Barça. Clar, com tothom diu, el que ve d'abans, sí, el que ve d'abans és desastrós, però si som generals i oblidem el que ha passat abans, doncs no és positiu perquè hem perdut amb el Madrid i no hem arribat a la Final Four. Està clar que hem sortit del pou, això sí.
Exacte, i això que s'ha quedat a una victòria, per exemple, de la Final Four, perdent el cinquè partit a Turquia a la pista de l'Efes.
Sí, és un Barça competitiu. També hem de parlar de que, òbviament, tot aquest comentari general de que no és el de fa dècades, que el mercat ha posat les coses en una altra situació i que amb la samarreta i amb la història no guanya res, i això li val pel Barcelona i per tothom. Per això s'han de fer les coses molt bé i gastar-se molts, molts duros. Això és real, però dit això, el Barça s'ha gastat molts duros als dos anys aquests de desastres, va gastar moltíssims diners, que encara hi ha exjugadors i exentrenadors que encara estan cobrant, no? O que estaven cobrant l'any passat. Per tant, s'han gastat molts diners. Ara has de fer les coses mínimament bé.
I més diners que es gastaran de cara a la propera temporada.
No hi ha més remei. Ara, les últimes notícies amb la renovació d'Hurtel, fins i tot una mica de debat que sempre pots seguir a Twitter, que és una mica un termòmetre que te pot servir, està clar que no hi ha xollos i un dels millors bases, dels 5 millors bases d'Europa, un base top, doncs t'ha de costar diners. I més després del nivell que té, i menys mal doncs, que el Barça, doncs, algú s'ha donat compte de que el que la toca i el bo de l'equip era Hurtel, no?
I el Madrid, Xavi, que no afluixa, malgrat perdre peces com va ser el cas de Mirotic o Doncic la temporada passada, segueix al seu nivell,
Sí, bueno, sempre ho hem parlat en aquest programa durant els últims mesos i cada temporada. Si tu tens una base de 6-7 jugadors és un entrenador que porta 7 anys seguits, no? En cas de Pablo Laso, o més. Si tu no canvies l'estructura que tens d'equip amb la columna vertebral i només cada any vas fent retocs intentant millorar amb unes plantilles llargues que ja és exigible per a aquests tipus d'equips, en plan 3 de 14 jugadors, doncs tens moltes probabilitats d'encertar i de mantenir-te en l'èlit i a dalt de tot, no? Sempre han dit aquesta èlit que la formen Fenerbahce, CSKA i Madrid. Aquesta tripleta una mica superior superior a la resta, no? Hi ha hagut aquest any, sempre hi ha excepcions i equips que es fiquen, com el Lefes o el Barça, que competeixen, però estan un esglau per sobre. Aquests clubs estan un esglau per sobre, seguint la continuïtat de mateix tècnic, de mateixa estructura i tal. Tot això que estic dient, no, ja ho hem parlat en aquest programa, no és el cas del que ha passat al Barça els tres últims anys, amb molts canvis de tècnics i amb brutals canvis de plantilla, a vegades desequilibrada, sense sentit, i en jugadors de dubtosa qualitat, no? Llavors, parlant del futur, que és el que volem ser, doncs, la meva opinió, és més esperançador perquè estan les coses millor, perquè se faran menys canvis, però vaja, jo segueixo notant a faltar respecte al grup que hi ha del Barça aquest any per estar aquest esglaó d'endavant, doncs 3-4 jugadors, com a mínim 3 jugadors de molta qualitat i punts, o d'unes característiques molt concretes i molt importants dominar, perquè puguin dominar Europa i puguin donar aquest salt de qualitat al Barça, suposant que no es toqui res, que tot segueixi bé, que la plantilla sigui de 14, que continuï el mateix entrenador, per posar-se a intentar l'esglaonet més i posar-se al nivell d'aquests tres tops d'Europa, no?
Home, Pessi ja està clar, sembla que continuarà, no? Almenys una temporada més, com va dir ell.
Sí, ja ho ha dit. Si me preguntes si d'acord, ja et dic que no. Ja, a mi ja saps que m'agrada mullar-me. Sempre ha sigut pro Pessi, me sembla un gran tècnic, però hi ha hagut coses aquest any que no m'han agradat. Hi ha coses que no m'han agradat. No m'han agradat de l'estil, de forma. És un grandíssim entrenador, però hi ha hagut dues expulsions, per exemple, en dos partits que són totalment injustificades amb aquest nivell d'èlit. I el segon partit contra el Madrid el va perdre ell, amb unes decisions increïbles que un entrenador d'elit no pot fer i que només pot afavorir a perdre un partit. I després hi ha el tema de Serafín també, que no tinc totes les dades, però bueno, en tot cas ens han quedat jugant la final sense un jugador que guanya molts diners i que és un tros d'animal de 2-0-6, 2-0-8, o sigui, hi ha algú que s'ha fet malament. Són tres sensacions, no tinc tota la informació de dins, però la meva sensació de fora, que hi ha hagut coses de peces que no m'han agradat, juntament doncs, pel tema de l'edat i d'aquestes... males gestions de grup, aquestes molt males gestions de grup, jo crec que potser si tingués alguna decisió que jo no en tinc, la meva opinió és que no s'hauria de buscar per un altre camí.
I qui seguirà renovant, o millor dit, dominant el joc, sobretot a les alçades, és Tavares, renovat amb el Madrid fins 2024, que potser és un dels grans errors dels dirigents blaugranes, no? Deixar escapar o renunciar, millor dit, a Tavares quan el van tenir a tir, com també Gustavo Ayón, per exemple.
Efectivament, totalment d'acord, Òscar. És una història que hem repetit fa un any i mig, 2 anys, crec que era, que Tavares estava al mercat. Ell mateix ho ha explicat en una entrevista, crec que va ser l'AS o el Marca fa 15 dies. Tenia l'opció el Barça a mitja temporada, després del seu sortir a l'NBA, d'agafar-lo, quan a més el Barça està en una situació de crisi lamentable i quan Tomic doncs, no donava el rendiment a punt d'acabar contracte. O sigui, més fàcil no ho has tingut mai. I no es va prendre aquesta decisió, no valenta o no, és una decisió fàcil, clara, d'un home que ara ningú té cap dubte a Europa, ningú té cap dubte, que és el jugador que ara mateix marca una tendència important a l'Eurolliga i condiciona molt el joc a tota la resta dels equips. Ningú dubta. Això fa un any i mig no ho van saber veure-ho els responsables del bàsquet del Barça, que van cometre una altra errada. Sobre el cas Ayón està més que dit, i a més arran de del seu adeu ara al Madrid perquè marxa d'Europa, els seus títols i el rendiment que ha donat aquest jugador que era del Barça, i a més tinc la sort de que personalment ho vaig conèixer, em va comunicar doncs, aquesta situació l'estiu que podia haver fitxat pel Barça, doncs els números ens hem de remetre. Està claríssim que ha estat un error històric del Barça.
Sí, sí. Doncs Tavares, que renova fins 2024, i Gustavo Ayón, doncs, que diu adéu al Madrid amb uns quants anys de molts èxits i molts títols pel jugador mexicà. I a veure, que ens ha parat la propera temporada, esperem que més alegries. Xavi Oltra, periodista de la Liga TV, gràcies, i que vagi molt bé l'estiu, eh?
Moltes gràcies, Òscar, i que gaudeixis de l'estiu de la teva gran paternitat.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
I per cert, que després de l'últim partit de la derrota, última derrota al Palau davant del Real Madrid, que propiciava el títol, donava el títol de Lliga al conjunt de Pablo Laso, això deia Pau Ribas al Bàsquet del Dia.
Estem amb Pau Ribas al Bàsquet del Dia. No puc ser, no, Pau?
Okay. Ells han dominat el partit, nosaltres hem intentat amb intensitat, amb caràcter, però amb poques cames, poques idees. Jo crec que estàvem, a la segona part s'ha vist que estàvem més cansats que ells i bueno, ara que hem acabat podem dir que el segon partit va ser fonamental, no? Va ser el partit que ha marcat l'eliminatòria i una pena.
Andreu, et ves frescos, creus, en aquest tram final de temporada pel Madrid, com ha arribat aquesta final de la Lligandesa?
No, crec que ells han tingut molts jugadors jugant, rotant, i al perdre el segon partit això els ha donat molt d'avantatge, no? Nosaltres anàvem contra les cordes i ells doncs podien temporitzar més i així ho han fet, han arribat als finals de partit una mica frescos, el primer vam poder guanyar aquí i el segon no ha sigut així.
Molt llàstima, no? Perquè després d'una gran fase regular de la Lligandesa teníeu quasi el factor pista assegurat i al final no se us escapa i potser d'aquí ha vingut tota la resta, no?
Bueno, si haguéssim guanyat el segon partit no ningú parlaria d'això i va ser un partit que vam perdre nosaltres. Quan comença el tercer partit no pots dir, no? Però ara que acaba l'eliminatòria es pot dir que el segon partit va ser clau. Si haguéssim tret una victòria, doncs els dos partits al Palau haguessin sigut molt més difícils per ells.
I quin regust acabes la temporada?
Doncs amb el regust que té perdre, no? És cert que hem fet una temporada correcta, hem donat la cara a totes les competicions, hem guanyat una copa i en aquest aspecte, doncs, bueno, tens moments bons de temporada, no? Però està clar que la Lliga CB era un objectiu nostre, hem estat a prop, crec que la diferència ha estat aquest segon partit i una pena.
Vosaltres vau guanyar la Copa allà, ells han guanyat la Lliga al Palau.
Sí, això és també una pena, no?, pels nostres aficionats que han estat amb nosaltres tota la temporada, els partits dolents també, els partits bons durant totes les competicions i, bueno, que l'equip, com el Madrid, celebri la Lliga aquí. No és plat de bon gust, no volíem que passés, volíem almenys forçar un cinquè partit i a veure què passava, però bueno, ells han sigut millors avui.
Gràcies, Pau.
Gràcies.
Doncs les paraules de Pau Ribas al Bàsquet al Dia, i està clar que de cara a la propera temporada un dels reptes d'aquest Barça-Lassa de Pessic serà tornar a conquerir la Lliga Endesa 6 temporades després. Això sí, el primer títol, com sempre, la Supercopa Endesa. I avui la CB ha fet saber que es disputarà a Madrid els equips participants: el Madrid com a vigent campió de la Lliga, el Barça com a vigent campió de la Copa, el València com a vigent campió de la Eurocup i el Montequit Fuenlabrada, equip anfitrió. Això serà de cara a la propera temporada, el proper mes de setembre. Anem a Manresa.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Perquè el Baxi Manresa ha posat dia i hora a la presentació del seu nou entrenador. Serà el proper dilluns 1 de juliol. Després de veure com Joan Peñarroya marxava a Burgos, els del Bages, Josep Saez i Roman Montañez, president i director esportiu del club, s'han mogut ràpid i molt bé, perquè han aconseguit portar de nou a Pedro Martínez. Periodista de Ràdio Manresa, Carles Jodar. Hola, Carles, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, Carles, el que tots teníem bastant coll avall era que, vaja, que Joan Peñarroya no seguiria la propera temporada, no?
Sí, era una cosa que se'n parlava des de feia molt temps. I al final es va acabar confirmant, i Joan Peñarroya ha marxat, doncs, a un projecte a Burgos, doncs, que entenem que serà un projecte ambiciós, i per tant l'entrenador, doncs, que va decidir marxar cap a Burgos. Uh-huh. Per tant, es plantejava un repte difícil per al Baxi Manresa, perquè tothom tenia molt clar que la pedra angular de la temporada, de la molt bona temporada del Baxi Manresa, pivotava sobre l'entrenador, sobre Joan Peñarroya.
Una temporada, Carles, que ha superat les expectatives del manresà més optimista, eh?
Sí, 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 sí. De llarg.
Vull
dir, recordo, et puc dir una anècdota que Ryan Toulson, al final de temporada, un dia em va dir: ¿te acuerdas la cara que pusiste cuando yo dije que queríamos entrar en Copa y Playoff? Sí. Quan volen dir, bueno, ho va dir a la pretemporada.
Sí, sí, que ningú se'l preia en sèrio, vaja.
No sé quina cara devia posar, però me la puc imaginar, no?
Sí, sí.
No en tinc ni consciència, però sí, efectivament, s'ha superat amb molt escreix. Acabes d'arribar de la Lliga LEP després de 5 temporades duríssimes. Una temporada d'insomni. Mm-hmm.
Sí. I torna Pedro Martínez.
Brutal. És la... Mira, jo et diré que un dels grans canvis que ha patit el Baxi Manresa és en la seva junta directiva, en la seva junta executiva. Amb Pepe Sáez, amb el Josep Sáez, al capdavant d'aquesta junta, ha canviat dinàmiques, ha canviat maneres de pensar, ha canviat maneres de veure, s'està començant a pensar en gran, ha aconseguit un nou patrocini, i la manera de pensar del club, tot i que segueix sent un club petit i modest, però el que no deixa de ser és ambiciós, no? I jo crec que aquest és el gran canvi, no? Tothom sap que és el club modest, que és un club petit, però que no deixa de ser ambiciós. I aquest és el gran canvi de xip que ha portat el Josep Sáez al bàsquet Manresa. I jo no tenia dubtes de que quan marxava el Joan Peñarroya en tindríem una bessonada. Mm. Gairebé et diré que no tenia dubtes. I jo crec que Pedro Martínez vingui per 2 temporades a Manresa... Bé, no sé com ho veus tu, Òscar, però jo crec que és sonada, aquesta. No?
Sí, sí, no, que torni ja és una grandíssima notícia i sonada en el món del bàsquet, perquè és un entrenador que el voldria qualsevol equip de la lligandesa i el tindrà el Manresa la propera temporada. I és un Pedro Martínez que es trobarà al Manresa, que tu ara comentaves, Carles, que no té res a veure el de l'última temporada de Pedro Martínez, que va ser la seva segona etapa amb aquella històrica permanència a l'última jornada de la pista del Real Madrid.
Mira, Pedro Martínez serà la seva tercera etapa a Manresa, i jo avui, quan sabia que havia de parlar amb tu, he anat fent una mica de memòria de les etapes del Pedro Martínez. Ell va començar molt jove, quan va haver la transició del Pavelló Vell al Nou Congost, uh-huh. Un Nou Congost que encara se li diu Nou Congost, però que és vell, ja s'ha fet vell. Per tant, parlem de molts anys. Era un Pedro Martínez molt jove, que va arribar i va ser una mica com l'impulsor de del professionalisme del bàsquet, no? Hi havia el primer gerent, Àngel Palmi, llavors ell estava fent tàndem amb Salva Maldonado, i els dos van aconseguir donar-li una mica la perspectiva de professionalització del bàsquet, de la cantera, aportar una mica aquest concepte de professionalització. I, per tant, va ser com l'etapa prèvia perquè posteriorment arribés aquella època d'or del aleshores TDK Manresa, no? Però Pedro Martínez i Salva Maldonado van posar aquelles bases perquè allò pogués passar. En la seva segona etapa, Pedro Martínez arriba a Manresa amb un equip i un club esmicolat, desfet, amb un mal moment, i Pedro Martínez aconsegueix, doncs, salvar aquell equip d'un descens que jo he dit en més d'una ocasió que d'haver-se consumat aquell descens, fins i tot la continuïtat del club hagués estat en risc. Mm-hmm. Després de... Si no s'hagués salvat a Madrid...
Sí, 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 sí.
Jo crec que estava seriosament en risc la continuïtat del Baxi Manresa en aquells moments. Mm-hmm. Del bàsquet Manresa.
Exacte.
I ara comença una nova etapa, i jo vull creure que si Pedro Martínez ha dit que sí al Manresa per les properes 2 temporades és perquè veu un projecte ambiciós.
Mm-hmm. I voltant per Europa.
I voltant per Europa, clar, sí, sí, sí. A més, no? A més, voltant per Europa. Però jo crec que l'ha convençut que el club deu tenir en ment fer un projecte ambiciós. És el que jo imagino, perquè Pedro Martínez hagi dit que sí a un club, de fet, al qual doncs, s'estima, i que no és un club qualsevol per al Pedro Martínez. Això també ho ha dit en més d'una ocasió, i realment és així.
Ara, deixa'm dir-te una cosa, Carles. El llistó potser serà el gran hàndicap d'aquesta nova etapa de Pedro Martínez, perquè el té molt alt, eh? Després de veure el que ha fet Joan Peñarroya.
El té molt alt. És evident. Però, bueno, veurem què passa així, sí, no? Jo crec que, clar, tornar a repetir una temporada com aquesta fàcil no serà. Però jo, si més no, veig que el club és ambiciós, no? I també caldrà veure, doncs, com afecta el fet de jugar dues competicions i compaginar dues competicions per un club modest com el bàsquet Manresa.
Exacte. Doncs té entrenador al Manresa, al Baxi Manresa, que és Pedro Martínez. La llàstima, Carles, i s'ha parlat molt de la seva possible arribada, però el retorn de Rafa Martí sembla que es farà esperar perquè ho té fet amb Bilbao, eh?
Sí, jo diria que Rafa Martínez en el seu moment es va deixar estimar, diguéssim.
Sí, una mica, no? Almenys tinc aquesta sensació.
Jo crec que ell es va deixar estimar i de fet, sap que Manresa se l'estima i se l'estima molt. Però bé, no sé, en tot cas, el que sí et puc ben assegurar és que Rafa Martínez i Román Montañés són dos bons amics, més enllà de dos professionals del bàsquet, i segur que han pogut parlar molt obertament de la possible relació entre Bàsquet Manresa i Rafa Martínez. D'això n'estic totalment convençut. No ho sé. A mi em sembla que, ostres, que seria maco que Rafa Martínez tingués l'oportunitat d'acabar la seva carrera esportiva a Manresa.
I potser encara l'acabarà tenint, eh?
Però, clar, és el que t'anava a dir. Tampoc no sé si serà l'última temporada de Rafa Martínez, perquè exacte. Rafa Martínez és veritat que ha tingut una lesió, que l'ha tingut una mica apartat, però jo crec que Rafa Martínez té bàsquet, bàsquet per estona.
Sí. Doncs veurem què ens depara el Baxi Manresa 2019-2020, que com ara parlàvem amb Carles Jodar, també viatjarà per Europa, voltarà per Europa competint a la Basketball Champions League i amb Pedro Martínez al capdavant. Carles, company de Ràdio Manresa, gràcies una vegada més per atendre sempre la trucada del bàsquet al dia en aquesta nostra sisena temporada i que et diguis un molt bon estiu, eh?
Doncs igualment, Òscar, i llarga vida, moltes gràcies.
I sobre la sortida de Rafa Martínez del València uns anys després amb la retirada de la seva samarreta, això diu l'històric excapità taronja, i avui, o que avui, vaja, ha vist com la seva última samarreta ja està a les vitrines de l'Alqueria del bàsquet.
Bueno, solo que un niño o un jugador de formación me tenga como ejemplo, quiera parecerse a mí, es algo que me llena muchísimo y me da mucha ilusión, porque yo también he sido un jugador de cantera y he vivido esos momentos y son momentos muy especiales. He tenido la suerte de estar 11 años aquí, de hacer historia con el club y tener una pista a mi nombre, pues cuando venga veré a ver qué impacto me da, pero será algo pues inolvidable. Bueno, a mí que he tenido la suerte, como he dicho, de vivir mucho tiempo, de jugar mucho tiempo en el mismo club, como Valencia, he visto el crecimiento del club y lo que veo pues es algo ilusionante, ¿no? Sobre todo ver los alrededores de la Alquería, de la Fonteta, incluso de la ciudad, con todos chavales vestidos con la camiseta del Valencia Basket y formando algo pues que va a ser muy grande en un futuro, ¿no? Esperamos sacar pues, el máximo de jugadores posible y que sea un orgullo para la tierra, para la comunidad valenciana y la tierra valenciana, pues tener jugadores de alto nivel formados en estas paredes. Han sido unos días muy emotivos, la verdad que no me esperaba tanto cariño y me ha sobrepasado todo, pero a buenas, ¿no? Se ha cerrado una etapa de 11 años, muy orgulloso y contento de haber formado parte de toda la familia taroncha y sobre todo de Valencia y que de la gente me responda de esta manera, no tengo palabras, solo agradecer y darle muchas gracias a todos.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar, dir-vos que tenim a la selecció espanyola disputant el primer partit de l'Eurobàsquet i Marc Gasol, que continuarà una temporada més als Toronto Raptors. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, el control, Xavier Pagant a la producció i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà divendres per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.